criteris d'oportunitat política.
L'ideal de comprar una connexió a l'interventora que
No
ajusteix amb
obstant
la...
això, l'aplicable, es proposa al ple els següents acords. Primer, em sentiu?
Sí.
Em sentiu?
Sí.
Es proposa desestimar les al·legacions presentades. Sí?
Sí, Lluís, et sentim. Pots acabar dictant,
el ple de 21 d'octubre. Desestimar les al·legacions com acorda el ple de 21 d'octubre de 2020 de l'aprovació inicial de la modificació del text de les ordenances fiscals per exercici del 2021 i següents, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16, en motiu de l'incompliment del pla de sanejament financer, que és obligat a augmentar el tipus de l'IBI. Segon, estimar la 14 presentada contra la del ple de 21 d'octubre del 2020, d'aprovació inicial de modificació del text d'ordenances fiscals i modificar el tipus impositiu de l'1,02 al 0,96 de l'impost de l'IBI de béns immobles de l'ordenança fiscal número 1 de l'Ajuntament de Montblanc. Tercer, aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals pels exercicis 2021 i següents, aprovades inicialment pel ple en la sessió de data 21 d'octubre del 2020, excepte en relació al que s'esmenta al punt segon d'aquest acord, aquesta esmena, perdó. Quart, quan es faci públic aquest acord, la primitiva mitjançant edicte que s'ha de publicar juntament amb el text íntegre de la modificació de les ordenances fiscals en el butlletí oficial de la paleta ULE i el portal de transparència d'aquest Ajuntament. L'aprovació de les ordenances fiscals entrarà en vigor una vegada se publiquin en el butlletí oficial de la província.
D'acord, gràcies. Per part del regidor d'Hisenda, vol fer alguna intervenció?
Sí, sisplau. Bé, estem davant d'aquestes ordenances. Aquí, en aquest punt, com a govern, hem de ser conscients, i som molt conscients que aquesta pujada d'impostos arriba un mal moment, aquesta pujada de l'IBI arriba un moment. Hem treballat i hem treballat molt per aconseguir minimitzar-la al màxim possible, passant d'aquest 0, d'aquest 1,02 a 0,96, però s'ha de reconèixer, les coses són com són, que és un mal moment, per això dic que les famílies, doncs, és un moment complicat degut a la pandèmia. Com a Ajuntament ja en preveiem aquest esforç de contenció de la despesa, però tot i això no era possible fer un esforç més gran per evitar augmentar. Aquest augment de l'IBI més s'ha de quadrar amb el pla de sanejament aprovat per l'Ajuntament. L'haurem de refer, estem treballant des d'intervenció per refer aquest pla de sanejament i els pròxims mesos s'aprovarà, però que, òbviament, aquest increment també s'ha de, aquesta modificació s'ha de tenir en compte per aquest pla de sanejament. Com a Ajuntament i com a govern ens vam comprometre a treballar per minimitzar aquest increment. Així ho hem fet, així hem treballat amb aquestes opcions de poder posar a subhasta 12 parcel·les municipals per les inversions i poder reduir així l'aportació que fa l'Ajuntament en aquests àmbits. Per tant, com a Ajuntament, el compromís que vam prendre amb la ciutadania de poder treballar per aconseguir minimitzar aquest increment, doncs l'hem aconseguit en part. I també vull comentar, com a regidor, és a dir, aquí al final, les delegacions, com sempre, al ciutadà se li pregunta, vostè està d'acord que baixin els impostos? I el ciutadà sempre dirà que sí. No sorprendria molt que trobéssim un ciutadà en aquest país que quan li preguntes, li fiques un paper davant d'una delegació de pujada d'impostos, no t'ho firmés en aquest sentit de tothom vol pagar menys. És una cosa que crec que és intrínseca a la persona i que s'ha de reconèixer. Som molt conscients de que la situació és dolenta per pujar l'IBI, és una cosa que hem de ser tots molt conscients i crec que com a govern ho som, però també és veritat que la lògica de firmar aquest paper que amb això aconseguirem que baixin l'IBI és molt complexa, ja que el debat sobre l'IBI, el debat sobre l'agenda municipal és molt més complicat de a quin tipus impositiu es posa l'IBI. Com sabeu, el pressupost que hem aprovat anteriorment implica uns ingressos, implica uns despeses, implica uns compromisos i és molt més complicat que una simplificació de pujar i baixar un impost. Per tant, crec que, tot i que com a govern som molt conscients de que aquest augment arriba en el moment i que, evidentment, mai és grat pujar impostos, llavors crec que no hi ha cap govern del món mundial que estigui agradat de pujar impostos, hem portat aquest debat a l'absurd de simplificació, de dir pugem o no pugem, no. Hi ha moltes més implicacions i seria molt interessant tenir un debat més enllà d'aquesta simplificació, de poder tenir aquesta lògica de per què pugem, per què baixem, per què l'Ajuntament gasta això, per què no gasta, per on som. Aquesta és la meva reflexió. És a dir, com a regidor tenda, content per haver pujat impostos? No. Com a regidor tenda, mai puc estar content per haver pujat impostos. Com a regidor tenda, també tinc prou responsabilitat de tirar endavant aquest Ajuntament i de fer quadrar ingrés i despesa i poder fer el millor possible. La fórmula inicial va ser aquest increment de 0,02. Hem treballat per baixar fins a aquest 0,96. També sóc conscient, i crec que és una cosa que s'ha dit obertament, estarem molts anys a veure un IBI del 0,25 en Montblanc, o és possible que no ho veiem mai més, perquè donada a no ser que hi hagi un procés d'industrialització molt elevat, que amb un cimalça i molt ben fet podria passar, serà molt complicat tornar a baixar l'IBI més avall, jo crec, del 0,90 al 0,92, per l'estructura de costos de l'Ajuntament i per la realitat de serveis que dona l'Ajuntament, o fa un trencament molt gran, o realment veiem l'IBI per sota d'aquest 0,9 o 0,92. No és evident, però sí que crec que, amb l'experiència que en tinc, que serà molt complicat, a no ser que hi hagi aquest procés de reindustrialització, que a més també estem treballant, que és un àmbit que, com a Ajuntament, hi dediquem molt d'esforços i molt de temps per poder aconseguir-ho. A nivell de la ciutadania, això, som conscients que és un mal moment, però també som conscients de que és necessari fer aquest increment, hem treballat perquè sigui el menor possible, i per això avui aquí fem aquesta, quan s'estimen les al·legacions presentades per la ciutadania, també s'estima una al·legació al qual baixa del 1,02 al 0,96.
Gràcies. Volen intervenir els grups de menor a major? Juanma?
Sí, Pep. Bueno, com ja he hablat abans en els pressupostos, la nostra opinió és l'IBI al 0,86 en subida, però bueno, vostès d'alguna manera, per això l'he preguntat abans, a quan s'havia plantejat tot el pressupost, i ho tenen clar, que està, ja l'han preparat pel 96, com han confirmat abans. És que no sé què dir-li. Vostè tiene 8, tiene la majoria. ¿Qué le puedo decir? Para nosotros, el IBI sin subida. Sí, es así, no hay más, ¿no? Es curioso que en el tema este de las alegaciones, bueno, que hay una totalidad de aproximadamente 15, me parece que son 15 o 16, que todas piden no subida al IBI, como lo estoy rogando de alguna manera yo, y curiosamente ustedes pretenden aprobar una, que es la suya, que es la subida al IBI. No sé, yo, Pep, escolta al poble. Es que no sé qué decir, es que no, yo me escoltaría estas alegaciones, ¿no? Si una te demana 90, la otra 95, la otra 100, pero es que totes te demanen que, sisplau, no modifiqueu l'IBI i només aprovarem una, que és la de la pujada a l'IBI. No lo entenc, no, es que no te puc dir res més, es que no ho entenc, Pep. Escolta el poble, sisplau.
Sí, sí. D'acord. Algú més vol intervenir?
Sí, jo, si em permeteu. No, ho sento molt tallats. Més o menys he pogut anar seguint el ple i hi ha moltes vegades que la connexió és bastant dolenta. No sé si confio en que ens sentireu.
Bé.
Sí, perfecte. Bé, com s'ha explicat, nosaltres com a grup vam presentar unes al·legacions, unes propostes de bonificació. Nosaltres vam donar resposta també a una per veure què podíem fer. Vam dir, nosaltres el que podem ajudar és això, és que, bueno, feu arribar la vostra disconformitat a l'Ajuntament, la manera de fer-ho és amb aquest document, és la manera de poder participar. Bé, hem entès perfectament que aquestes al·legacions demanaven una congelació de l'IBI, mantenir-lo com està, i tot per la situació de crisi econòmica derivada de la Covid. La resposta de l'al·legació, ja l'heu entès, vull dir, entenem els vostres raons, és això, tenim un pla de sanejament, tenim la situació que tenim i estem obligats. M'entenem. El que sí que voldríem fer nosaltres és que, a banda de l'IBI, a les al·legacions que vam presentar, fèiem una proposta de bonificacions. I era una bonificació pensada per afavorir una mica determinats col·lectius. Per una banda, doncs, demanàvem que es bonifiqués un 40% la taxa per control administratiu d'activitats, és a dir, per llicència d'obertures, per a aquelles persones que tinguin intenció de posar un negoci. I demanàvem també doncs, que tingués un nou negoci i, a més, contractés amb algú, doncs, que tingués una mica més de bonificació, un 20% més de bonificació addicional per a estimular una mica doncs, la creació de negocis i nous comerços, noves empreses. També demanàvem, per una altra banda, una bonificació del 50% a la taxa de recollida d'escombraries per famílies nombroses, monoparentals i també per alguna família que tingui algun membre amb discapacitat. I també, en la línia de la que es feia referència abans, proposàvem una bonificació del 75% per als nous establiments de restauració, de serveis, doncs que com a mínim tinguessin aquesta brossa més barata. Bé, nosaltres també demanàvem no només unes bonificacions, sinó un gravamen, un sentit contrari. Demanàvem pujar l'IBI un 50% als bancs que tenen els pisos buits. És a dir, no gravar a aquests fons, a aquests bancs, a aquestes entitats que tenen habitatge en el seu poder, que el tenen tancat, que permeten doncs, que mentre hi ha gent que està buscant el seu habitatge no el troba o el troba en unes condicions molt difícils, doncs ells especulen amb aquest habitatge. És a dir, això, una pujada de l'IBI del 50% amb aquests bancs que mantenen els pisos buits. La proposta a cap d'aquestes propostes de bonificació, tampoc ens heu dit, doncs mira, no ho podem acceptar per això o per allò altre. Simplement la proposta parla de l'oportunitat política. Bé, no sé, ens hauria agradat, doncs, més enllà de la qüestió de l'IBI, doncs fem una proposta de bonificació pensant en una sèrie de col·lectius i no tenim resposta. Sabem que pot haver alguna dificultat tècnica per resoldre aquestes qüestions que estan fent altres ajuntaments. I bé, nosaltres ens sap greu, i entenem, com dic, les raons, doncs que aquestes al·legacions, que han sigut prop de 200, s'han de desestimar. Ens sap greu, doncs, això, no? Que no es pugui atendre aquesta demanda ciutadana. I, clar, això pot posar una mica doncs, a l'economia d'aquestes famílies i d'altres amb dificultats. No? Ja heu dit que teniu previst una actuació en aquest moment. Coneixem també una pràctica, un ajut que destina des de fa temps l'Ajuntament de Deltebre, pensant en aquests casos, ja ho tenen regulat, ho tenen posat en unes bases detallades. Nosaltres volem presentar aquesta proposta, us la farem arribar, perquè bé, ara potser no hi ha temps de fer unes bases, però us podem passar unes bases que coneixem que potser poden ser útils i si de cara al proper pressupost, a la propera modificació, alguna partida i ja tenim unes bases regulades, pensades per ajudar amb aquestes persones que tenen dificultats, doncs bé, hem de donar-hi una mica de resposta. No? L'IBI doncs, s'ha de pujar, no es pot frenar, però articulem tot el que estigui al nostre abast per poder ajudar a qui no pugui fer front. I insistir doncs, novament en aquest tema de les bonificacions. Creiem que eren ben normals, ben correctes. El tema bancari crec que té una doble vessant. Per una banda, doncs, a qui més té, en aquest sentit, no? aquests pisos buits que tenen els bancs, i per altra banda, doncs, potser estimularíem doncs, que aquests grans tenidors alliberessin i tinguem un mercat immobiliari més ampli. En definitiva, era aquesta l'explicació que volíem fer del nostre vot, que serà contrari.
Bé, jo voldria dir que aquí delegacions n'hi ha hagut de molts tipus. Hi ha delegacions que diu que se suprimeixi l'IBI. Vull dir, suposo que és una cosa que és impossible, eh? A veure, jo també tinc clar una qüestió, eh? Vull dir, generalment tindrem uns impostos proporcionals i que paguin els que més tenen. És una qüestió del socialisme democràtic i de la socialdemocràcia, eh? I així ha passat que en els països nòrdics i escandinaus hi ha un nivell impositiu molt alt perquè després hi ha una prestació de serveis a la ciutadania més necessitada, eh? És a dir, això de que, com que jo soc d'esquerres, no vull impostos, això d'aquí, no ho sé, més aviat els que diuen que no volen impostos de cap manera doncs és el Trump i alguns altres d'altres opcions ideològiques, no? Jo, com me quedo sorprès, perquè aquí estàvem parlant d'unes al·legacions a l'IBI. Ja diem que fem unes contraprestacions que no és l'al·legació que s'ha fet sobre les ordenances que es van aprovar. Jo us emplaço un debat, eh? Però vull dir, sapiguem una qüestió, eh? Que aquí, a l'Ajuntament de Montblanc i en qualsevol ajuntament, eh? O es paguen uns percentatges que crec que Montblanc no és dels més alts, eh? D'IBIs i d'aquests impostos que són indirectes i que paga més el que més té, o es pugen les ordenances, que com deia ell és pujar l'IBI que pagui tothom, sense condició de quina és seva la situació social, o deixem de prestar serveis a la ciutadania i fem retallades absolutes. A veure, aquí no n'hi ha prou de dir baixem els impostos. S'ha de dir, no, jo baixo els impostos, eh? Però com que trauré d'aquí, posaré d'allà i trauré d'allà, no patiu que l'impost, si el pressupost són 9 milions i mig de despeses, també seran 9 milions i mig d'ingressos. Pot dir que baixem impostos i no dieu com se quadra el pressupost, doncs això és molt difícil. I si no, doncs, des del govern, quan toqui ja ens ensenyareu quina és aquesta fórmula màgica que teniu. Però jo us dic una qüestió, eh? Amb totes aquestes al·legacions, perquè no hi ha cap altre poble de Catalunya que s'hagin fet al·legacions a l'IBI, eh? I pobles que tenen el 110, eh? Aneu al tanto, eh? Que... Sembreu tempestats, eh? Sembreu tempestats. Endavant, Sisko.
Sí. Bé, segurament aquest és un dels pressupostos més difícils que està elaborant o que ha elaborat l'Ajuntament de Montblanc en els darrers anys. Jo diria que el més difícil. Aquesta és una opinió particular, però jo crec que és el, si més no, el segon o el tercer, o fins i tot podríem qualificar-lo el primer per la situació que estem vivint. Jo crec que tots som perfectament conscients de la situació que està caient. I això jo crec que no cal il·lustrar-ho, perquè estem tots amarats de veure com van caient notícies i com van caient a les diferents administracions, com van caient els ingressos, no? Jo, Marc, sincerament, aquestes propostes populistes que acabes de fer, jo crec que no ajuden absolutament en res a que la ciutadania entengui el que està passant. Jo crec, sincerament, que t'equivoques de plat de balança. Eh? I si el pressupost el fem una miqueta de metàfora i l'assimilem a una bàscula, has estat cada cop carregant contra el mateix plat. I això no és possible. Un pressupost es té que equilibrar. I un pressupost s'ha de presentar equilibrat i quadrat. I jo, en aquest sentit, vull molt sincerament felicitar el regidor d'Hisenda, felicitar l'alcalde per les propostes, recordar i insistir que després de gairebé una hora i 20 minuts de debat, les úniques propostes que anaven del plat bo de la balança venen del nostre grup, del grup d'agrupament catalanista de Montblanc. I bé, jo crec que el que es té que fer és exactament això, propostes que siguin viables, propostes que tinguin contingut. Està clar, cartes als Reis en podem fer tots plegats, però jo crec que la ciutadania té que entendre que aquesta és una situació molt complexa. Això ja ens va passar l'any 2008. Ja hi va haver una pujada d'IBI l'any 2008 perquè vam haver de corregir una crisi important que hi va haver en aquella època. Després, més tard, també va rebotar el 2012 i el 2013. I aquest equip de govern va fer correccions en aquest IBI i el va tornar a dur
el lloc que entenem que la ciutadania de Montblanc mereix. És obvi que a l'equip de govern d'agrupament catalanista no li agrada en absolut apujar l'IBI ni qualsevol altre tipus d'impost. Però és que, ho deia ara l'alcalde, què fem? Què traiem de l'altre plat de la bàscula? Què traiem? Quins serveis reduïm? Quins serveis retallem? Aquí és on s'ha de fer política. Aquí és on ens hem de mullar tots plegats. Aquí és on hem de renunciar cadascun de nosaltres, tots els grups, d'algun tipus de servei, de prescindir d'algun tipus de servei, o d'augmentar altres tipus de taxes, o, per què no, fins i tot algun tipus, un altre tipus d'impost. Clar, amb aquesta presentació de posar-ho tot en el mateix plat i en la mateixa bàscula, la bàscula populista, la que compra la gent, abans ho deia, crec que el regidor d'Hisenda, ningú et dirà que està encantat de que li pugis els impostos i ningú et dirà que està encantadíssim de que de pagar més. Això és obvi. Però jo crec que hem de fer una reflexió clara i serena perquè, escolteu, estem en una situació molt complexa. I una al·lusió, ara que s'ha connectat també el Juanma, quan ens referíem a que no havíem rebut propostes, ens referíem a això, propostes que realment descarreguin aquest plat de la balança, que descarreguin el capítol d'ingressos, de caiguda d'ingressos que ja està ben. Això jo crec que ho hem de reflexionar tots plegats i crec que val la pena que tinguem una reflexió serena si cal. Nosaltres hem d'aprovar un pressupost quadrat, sense populismes. I està clar que avui estem fent un sacrifici, que estem mullant-nos per recuperar durant aquests 2-3 anys que queden de legislatura per recuperar la posició inicial de la que partíem. També ho vàrem fer, insisteixo, l'any 2008. Jo crec que aquestes reflexions gratuïtes i populistes ara no toquen.
Jo voldria donar la paraula, si és possible.
Sí, endavant.
Bé, nosaltres, com dèiem, si us heu fixat en aquest argument que hem fet al moment de parlar d'aquest punt, hem dit que hem entès les raons, sabem que hi ha un pla de sanejament i hem volgut obrir una qüestió que no s'ha tractat, que és el tema de les... És a dir, estem parlant d'ajudar precisament a la gent i segurament això no tindrà un impacte molt important al pressupost. També parlàvem de gravar els bancs amb un 50% d'IBI, doncs, i és un lloc on podem treure uns recursos. Tampoc no ens expliqueu la vostra opinió. Nosaltres sí que mirem de fer propostes i de fet, ja han fet al llarg de... Passa que potser no les veieu o potser no les veieu viables, però al final qui té la responsabilitat de portar l'Ajuntament és l'equip de govern. Nosaltres som l'oposició, qui té la responsabilitat és el govern. El govern és qui ha gestionat aquest mandat i l'anterior, i si vam tancar el 2019 com el vam tancar, potser també és una mica, hauríem de buscar les causes de com estem ara. Pot haver una part de Covid, pot haver una part de riuada, però també hem de mirar quan no hi havia Covid i quan la riuada ens va arribar a finals d'any. Però bé, nosaltres quan veiem el pressupost, sí que podem fer una sèrie de propostes i per això fem moltes preguntes sobre aquest pressupost. Per exemple, i ara no vull entrar en reguitzell de partida per partida, però bueno, si veiem una partida d'una subvenció de 5.000 euros a la Diputació per un certamen literari, pensem, bueno, doncs potser en lloc de limitar un certamen, potser es pot demanar per fer una programació cultural més àmplia, que de la subvenció pot ser més alt i en la qual cosa alliberem fons propis i això ens permet estalviar. Per posar un exemple concret, a la convocatòria d'ajuts culturals del 2020, l'Ajuntament va presentar una sol·licitud per una activitat concreta, el cicle Gaudí. Bé, correcte. La subvenció concedida ha estat uns 1.500 euros. Doncs, mentrestant, l'Ajuntament de Santa Coloma potser s'ha pogut aprofitar millor aquesta subvenció i va presentar un projecte més ampli, una proposta cultural, una programació que han dit dona suport a la cultura segura i han rebut 25.000 euros. Bé, Montblanc hem arreplegat 1.500, Santa Coloma 25.000. Això volem dir, doncs, en el moment d'aprofitar més aquestes subvencions, que entrin més ingressos. catàleg de grups culturals, per posar un altre exemple, doncs l'Ajuntament de Montblanc enguany disposa d'una reserva d'uns 11.000 euros. És una subvenció que ja l'ha concedida, per tant, només cal aprofitar-la. A data d'avui, si les dades que tenim no són errònies, entenem que s'han demanat i la resta doncs, no s'aprofitarà. I aquestes coses no només passen en l'àmbit de la cultura, perquè molts ajuntaments de la comarca han rebut doncs, un exemple doncs, molt simple, millores per consultoris. Poblacions de dimensions similars a Montblanc, com l'Hospitalet de l'Infant, doncs, l'ha rebut. Potser si l'haguessin demanat, doncs, potser podríem posar algun DEA més. No ho sé, s'hauria de mirar bé. Però per no fer-ho més llarg i per no avorrir a la gent que ens pugui estar seguint, tampoc aprofitem subvencions com l'aigua. Ho fan ajuntaments grans i petits i empreses que, o sigui, que tenen empreses de gestió de l'aigua. Bé, podríem seguir. Però bé, si aprofitem els recursos que tenim a l'abast, potser no cal disposar de tants fons propis i potser no cal pujar impostos. Però bé, propostes o critiquem alguna actuació, ens parlen d'ajuntaments que no fan les coses bé, l'alcalde sempre fa la crítica des d'un punt de vista partidista i nosaltres ens fixem doncs, en això, en aquells que ho fan bé. Sí. Ens fixem, per exemple, doncs, que l'Ajuntament de l'Espluga, governat per Esquerra, ha proposat una part dels sous dels càrrecs públics per combatre la crisi. Per tant, és una proposta que també podríem estudiar. O, per exemple, l'Ajuntament de Riudoms, de Junts, sí que aprofita les bonificacions per a les aprova les bonificacions per a famílies nombroses o monoparentals, en el cas de la recollida de taxes d'escombraries com la que fèiem. O l'Ajuntament de Torrelles de Foix, del Partit Demòcrata, que no puja l'IBI a la ciutadania, però amb aquella referència que feia abans. O també, l'alcalde parlava ara d'aquell IBI del 110. Suposo que anava per l'Ajuntament de Reus, com sol ser habitual, perquè sempre fa la crítica. Bé, doncs l'Ajuntament de Reus té un alcalde del Partit Demòcrata que governa en coalició amb la vicealcaldessa, la senyora Llaurador d'Esquerra, i a Reus han fet una campanya de reactivació econòmica molt important al sector comercial, que és que diuen el sector comercial diuen que és el millor que els hi ha passat. Això podríem mirar d'anar cap aquí, aprofitar tots els recursos de les administracions, exprimir-los al màxim i mirar doncs, allò que fan bé els ajuntaments del nostre entorn. I nosaltres, bé, en aquest sentit, hem presentat alguna proposta, com vam fer ja fa un temps, amb ajuts directes a comerços i d'autònoms, i que van ser criticades, ens vau dir que havien fet copy-paste. Bueno, si són bones propostes que creien que poden ser interessants, doncs les presentem. Nosaltres és el que intentem fer. Hem presentat, com deia, aquestes bonificacions a les ordenances. No ens heu dit res. Vosaltres creieu que aquestes bonificacions no tenen recorregut. Però bé, nosaltres fem el que podem des de la nostra posició d'oposició, des de les eines que tenim, des de la informació que tenim i des de la responsabilitat que tenim, perquè cadascú té la seva. Nosaltres estem a l'oposició i qui ha de tirar endavant i qui governa i qui gestiona ha de prendre la responsabilitat de la situació econòmica en què tenim l'Ajuntament. Amb el tancament del 2019, doncs amb un romanent de tresoreria de menys 800.000, un desequilibri pressupostari d'un milió i mig i una necessitat de finançament d'un milió 300. N'hem parlat també aquest ajust que s'ha fet ara al tancament del 2019. No sé, cadascú agafa les seves responsabilitats. Nosaltres no som qui gestionem.
D'acord.
Nosaltres...
No, Judit, deixa'm fer mi una defensa que vull fer dels regidors d'aquest ajuntament i dels anteriors. I això que tu dius que ho fem tan malament, ho poso més que en dubte, perquè quatre majories absolutes d'un equip de govern, si tan malament ho haguessin fet, ni estic segur que no ens haguessin donat aquest resultat ni molt menys. I jo crec que el que estàs fent tu avui aquí, dient el que has dit de que no sabem aprofitar les subvencions que ens donen, home, hem rebut molts 1% culturals i no heu fet mai ni una paraula de reconeixement. Al contrari, d'anar fotent tanta brossa com sabeu, que ja us vaig dir l'altre dia a la Comissió de Patrimoni, que acabeu la campanya de que tot ens ho gastem en pedra i que ara fotarem a l'Ajuntament a la ruïna pel Palau del Caslà, quan ja us vaig dir que al Palau del Caslà l'Ajuntament de Montblanc no hi posarà ni un euro. Te voldria dir coses perquè, si no, aquí hi ha la interventora i el secretari. A veure, els tipus impositius de l'IBI són únics per cada municipi. Tu pots posar el 0,96, el 0,85 o l'1,10. Tu no et pots permetre el que dius dels bancs cobrar-los el doble pels pisos que tenen, de dir, no, el tipus impositiu d'aquí Montblanc és el 0,85, però pels bancs serà l'1,70. És que estàs dient unes coses que te les tindries que pensar dues vegades. Dues vegades, perquè això d'aquí, si no que t'ho diguin el secretari o l'interventor, això d'aquí no és realitzable, ni és possible, ni és legal. I aquí hi havia unes al·legacions. Deixa'm parlar una mica, que tu has parlat molt més que jo, Aquí hi havia unes al·legacions sobre l'IBI i sobre aquestes al·legacions heu fet unes altres propostes que no corresponen, perquè eren al·legacions de l'IBI, cada cosa en el seu moment. I ara donaré la paraula als regidores, que jo crec que has fet una paràbola de que tenim una tan mala gestió que tu que estàs a la Diputació com a assessor, potser que te n'encuidessis una mica més, perquè no tan sols demanem les subvencions com a ajuntament, també ho demanen les pedanies i també ho demanen les entitats, i crec que hi aportes molt poc. Endavant.
Gràcies, Pep. Simplement perquè no m'agradaria que arribés una informació que no és correcta a la ciutadania. En relació a l'e-catàleg, em sap greu, Marc, però no és cert el que és dit. Els diners de l'e-catàleg, quan nosaltres els rebem de la Diputació, els distribuïm amb les pedanies, i el que les pedanies no es gasten ho utilitzem nosaltres per totes les contractacions que fem al llarg de l'any, sigui per festa major o d'altres festes. Per tant, els 11.000 euros de l'e-catàleg estan tots justificats, es justificaran en breu, però estan tots gastats amb actuacions al llarg de l'any. El tema de les subvencions, em sap greu, però tampoc és cert la informació que has donat. Les subvencions les demanem totes i saps bé que vam anar a parlar amb el diputat i vam seguir els consells que ell ens va dir a l'hora de demanar les subvencions de cara a aquest 2020. Per tant, jo t'agrairia que si tu tens manera de poder-nos ajudar a aconseguir més subvencions, doncs benvingudes seran, però no et càpiga cap dubte que totes les subvencions que podem demanar les demanem. Simplement només volia aclarir això.
Vols parlar, Carme, que he vist que saps el...
Sí, jo només li volia comentar al Marc que em sap greu que el dia que li vaig comentar el tema del copy-paste del tema de Valls dels Comerços li sapigués tant de greu, perquè veig que ho remarca moltes vegades, i jo el que et recomanaria, Marc, és que t'ho curessis una mica perquè aquestes coses fan mal i penso que no cal. Jo estic oberta, a totes aquestes propostes que vosaltres feu, només cal posar Ajuntament de Deltebre, i jo ja ho sé que hi ha moltes coses a fer. Amb el Joan López, i pel respecte que li tinc, perquè està fent molt bona feina, i estem treballant molt, moltíssim amb el tema del comerç. I penso que si no hem fet més és perquè no teníem més diners per ajudar. Evidentment que si hi ha coses que vosaltres, que en sabeu tant, doncs ens podeu aportar, encantada de la vida, però no em vingueu amb unes bases. Les bases ja les he buscat jo per internet. Porteu-me les bases i com fer-ho. I jo, si és així, de veritat, i és pel comerç de Montblanc i és per la ciutadania de Montblanc, estaré encantada i no tindré cap problema de dir que m'heu ajudat amb això. Però no porteu més bases, porteu bases i porteu solucions, sisplau. Gràcies.
Val. Endavant.
Bé, per una banda, quan proposem una pujada de l'IBI per bancs al 50%, no ens ha vingut la inspiració. Hem parlat amb l'alcalde de Torrelles de Foix, ho estan fent. Hem parlat amb la secretària de l'Ajuntament de Torrelles de Foix i ens ha explicat una mica el procés. Si hi ha voluntat, no és tan fàcil com posar en contacte els dos ajuntaments i veure com ho fan uns per mirar si ho podem fer nosaltres. Quan a les dades de les subvencions, em puc equivocar, i ho he dit, en el meu exposició dic tinc entès, tinc aquestes dades. Segons les últimes dades que tinc jo, el catàleg són 11.000 euros i només s'han utilitzat 2.800. Em puc equivocar. Són les dades que m'han facilitat a mi des de l'àrea. He dit que em puc equivocar. Bé, a vegades hi ha equivocacions.
Ja, Marc, disculpa, però si t'ho rectifico, t'agrairia que diguessis que t'has equivocat, perquè les dades les tinc jo.
No, no, és que t'ho estic dient. Jo és la informació que tenia i m'he pogut equivocar. I per això dic, si no és una dada incorrecta, em sap greu, he agafat les dades que m'han facilitat. Si no eren correctes, reconec el meu error. Dit això, les subvencions, evidentment, es publiquen, només cal estar una mica al cas i planificar-ho. I no dic que podríem mirar d'aprofitar-ho, de no deixar-ne passar ni una. On jo treballo, com explicava el senyor Alde, nosaltres ens truquen a caps de llista i alcaldes que van presentar les eleccions municipals del 2019 amb la coalició de Convergència del Partit Demòcrata sota la marca de Junts. I mirem d'ajudar en tot allò que podem. Igual com fan els companys del despatx del costat, que és del grup d'Esquerra, que també fan aquesta labor d'ajudar els ajuntaments. Bé, nosaltres atenem a qui ens truca, d'aquí o d'allà. Generalment cadascú, però nosaltres també parlem amb les entitats de Montblanc i les ajudem a tramitar tot allò que necessitin. Ho fem, hem fet moltes vegades reunions amb entitats. Recordo el mandat passat que l'alcalde va acusar de fer un ús partidista perquè estàvem informant a les entitats sobre el tema de les subvencions. I recordo aquella frase també, que em va dir, ja us ho trobareu. Igual com ara, evidentment, la tenen, doncs nosaltres ja ens ho vam trobar. Ara ens diuen que estem sembrant tempestes. Bé, doncs aquell ja us ho trobareu i aquestes tempestes, el senyor alcalde diu que té 4 majories, em sembla perfecte, doncs nosaltres hem fet uns resultats des del 2015 al 2019 més que destacats. Per tant, bé, és això. Cadascú té els resultats que té. Nosaltres sempre estem oberts a col·laborar i quan ens demaneu opinió, mirem de col·laborar. Ho hem fet amb el reglament del mercat, amb el reglament d'honors. Ho hem pogut fer. Però insisteixo, nosaltres no governem, nosaltres no hem portat les finances de l'Ajuntament a l'estat que estan i crec que un equip de govern amb 8 regidors, doncs bé, tenen un àmbit de treball molt ampli. L'oposició podem col·laborar, l'oposició podem fer el nostre paper, però hi ha una majoria absoluta, evidentment, també s'ha de veure reflectit.
D'acord, no tinguis cap dubte que exercirem el govern de Montblanc per al mandat que ens ha donat el poble de Montblanc de la manera millor que sabrem de fer. Sobre les subvencions de la legislatura passada, et vaig dir referent a Moneda l'Illa. Aquesta subvenció no es traduirà a la realitat. I després de 2 anys, aquesta subvenció a l'Associació de Veïns de l'Illa per arreglar a l'edifici, on està? Al cel.
Alcalde, si em permet.
No, home, però potser que acabem ja, no ho sé.
Sí, que m'obre temes nous.
Parla tant com vulguis, va.
M'obre temes nous. No, jo feia referència al mandat passat, quan nosaltres vam fer unes reunions informatives amb les entitats sobre les subvencions de la Diputació. I quan a la subvenció de l'Illa es va concedir, una de la Generalitat, de 37.000 euros, i vam poder ajudar, no es va poder materialitzar perquè feia falta finançament i com que hi havia el canvi de mandat municipal, la subvenció de la Diputació no es va poder materialitzar. En aquest cas, l'Associació de Veïns de l'Illa té una subvenció concedida per la Diputació de 35.000 euros per aquest projecte. I ara a l'Illa estem mirant a veure si som capaços de recuperar aquella subvenció que va concedir la Generalitat i que no podem materialitzar. Doncs a veure si entre tots, doncs si en tenim 36 per una banda o 37 per l'altra, doncs ja tenim una part important de finançament per tirar endavant un projecte. Perquè nosaltres, com li deia abans, com podem també ajudem a les entitats.
Ja, ja.
Només si em permets, Pep, per acabar, jo, Marc, et demanaria que si hi ha alguna subvenció que tu tens coneixement, que nosaltres l'hem deixat perdre per aquesta manca de treball que has donat a entendre i que no l'hem demanat, que ens ho digui, sisplau, perquè totes les subvencions que, a les que ens podem acollir, totes les demanem. I si n'hi ha alguna que se'ns ha passat per alt, cosa que jo desconec, doncs jo t'agrairia que ens aportessis aquesta informació.
Sí, 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 ho faré sense cap problema, perquè, com deia, estem oberts a treballar i també de la mateixa manera que hem anat informant a l'àrea d'intervenció quan hi ha hagut concessions que hem vist que és una cosa pot ser bona per la bona gestió pressupostària de l'Ajuntament. Gràcies.
Gràcies.
Bé, després de debatre molt extensament aquest punt, podem passar a votació. Va, vots a favor. Vots en contra. Queda aprovat per 8 vots a favor i 5 vots en contra. Passarem al punt 15, que és aprovació de despeses plurianuals per arrendament de béns immobles. Interventora, sisplau.
Sí. Acordaran l'acord de Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2020, que s'aprova el contracte d'arrendament del local situat a la planta baixa de l'edifici conegut com a Palau Caslà, a la plaça de Sant Miquel número 3 de Montblanc, amb una vigència de 5 anys que finalitzarà el 31 de maig del 2025. Considerant l'acord de Junta de Govern de l'1 de juliol del 2020, que aprova un contracte d'arrendament d'una nau i d'un magatzem situat a la parcel·la 51 polígon 3 del pla parcial 5 de Montblanc amb una vigència de 5 anys que finalitzarà el proper 1 de juliol del 2025. D'acord amb la normativa vigent aplicable, es proposa al ple autoritzar la despesa plurianual a distribuir en diverses anualitats del 2020 al 2025 per un import total de 200 euros mensuals, impostos exclosos, l'objecte del qual és finançar les despeses d'un contracte d'arrendament del local situat a la planta baixa de l'edifici conegut com a Palau del Caslà, situat a la plaça Sant Miquel número 3 de Montblanc. Segon, autoritzar la despesa plurianual distribuïda a les anualitats del 2020 al 2025 de 500 euros mensuals, impostos exclosos, l'objecte del qual és finançar les despeses del contracte d'arrendament d'una nau i un magatzem situat a la parcel·la 51, polígon 3 del pla parcial 5 de Montblanc. Tercer, fer constar que s'haurà d'assumir el compromís d'incloure en els pressupostos de despeses futurs dels exercicis 2021 a 2025 els imports corresponents per cada anualitat prevista d'acord amb el punt primer i segon.
Gràcies. Hi ha cap intervenció, Cesc, sobre aquest tema? Algú vol intervindre sobre aquest punt? No? Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 9 vots a favor, 4 abstencions. Passem al punt 16, que és estació de compte del pla anual de control financer. Interventora, sisplau.
La intervenció va informar sobre el pla anual de control financer. La intervenció ha elaborat aquest pla anual per l'exercici 2020, d'acord amb el que disposa el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local. D'acord amb la legislació vigent, es proposa al ple donar compte d'aquest pla anual de control financer elaborat per la intervenció per l'exercici 2020 i que consta annex a l'acord.
D'acord. Cesc, vols intervindre?
Molt ràpidament, és un tema que fa anualment. També destacant a nivell com a principal canvi en aquest àmbit, estem implementant un sistema de comptabilitat que ens permetrà tenir un control més acurat de la despesa i poder treballar millor amb les àrees aquest control, que és un àmbit que volem potenciar d'intervenció i tenir la despesa ben acurada i tenir bé aquest control al màxim acurat possible. Ja està.
Gràcies. Algú vol intervenir sobre aquest punt? Sí, endavant, Cesc. Ai, Marc, perdona'm.
Sí, bé, nosaltres voldríem fer menció d'aquest pla perquè creiem que aquest pla de control financer proposa una sèrie de millores i creiem que d'implementar-se doncs, faran que aquest Ajuntament funcioni que algunes mesures poden ser complexes i que altres requeriran temps per poder-ho tirar endavant. Però bé, jo crec que si hi ha voluntat, doncs és com tot, no? Les coses van endavant. L'informe assenyala uns riscs que sí que poden tenir conseqüències i ens ha cridat l'atenció. Són conseqüències que poden anar sobre el mateix Ajuntament, ja que, segons diu l'informe, pot derivar en incompliments legals, irregularitats o fins i tot sancions, però ens preocupa encara més aquells efectes que els riscs assenyalen i que tenen efectes sobre... Quan hem tractat la qüestió relacionada amb l'informe de morositat, l'Ajuntament no paga el ràpid que hauria de pagar, ja s'han explicat els motius, però aquest informe assenyala uns motius que realment creiem que cal esmenar. El primer es diu manca de seguiment de factures amb incidències i parla com a factor d'aquest risc, i llegeixo textualment, retard en la conformitat de la factura perquè es paralitza la seva tramitació i conseqüent retard en l'informe recull altres riscs que també volem destacar, com per exemple, diu manca important del control de la despesa, descontrol dels contractes menors, manca de planificació dels recursos humans, manca de cap control financer d'auditoria. Això ho diu l'informe intern de l'Ajuntament, no ho diem nosaltres. Però el que està clar és que s'ha de posar algun remei perquè així no podem continuar. I ja ho hem dit, no resoldre-ho pot portar a incompliments legals, irregularitats i sancions i efectes sobre l'economia dels proveïdors. És una eina que ens marca una mica doncs, quines són els problemes i ara doncs, això el que dèiem al començament, doncs, mira de voluntat per resoldre-ho.
A veure, veiem un procés de millora contínua, que se'n diu. És a dir, com tots sabeu més, fins i tot els que treballen en administració, la intervenció de les administracions locals s'ha complicat, és un àmbit que s'ha complicat moltíssim i per això en aquest ajuntament treballem aquest procés de millora en tots els àmbits que puguem. Evidentment, el llenguatge a vegades pot produir aquestes situacions. Quan parla aquí de factures errònies, estem parlant de que, evidentment, si una factura té un concepte equivocat, es perd molt de temps moltes vegades en corregir-ho. Per què? Perquè com que hi ha eines de control de les factures, això implica que es perdi aquest àmbit. Actualment, en blanc, quan una factura es paga, vol dir que l'ha revisat el tècnic corresponent, que l'ha assignat el regidor corresponent i que la intervenció l'ha revisat de forma corresponent. En el moment que un fa una d'aquelles raó, s'ha de tornar a començar tot el procés. Això fa que costi, de vegades, solucionar incidències concretes en factures que, de vegades, doncs, queden enganxades i costa molt de resoldre. No és estrany en qualsevol administració que hi hagi aquest tipus de coses. El resto d'àmbits que comentaves, el llenguatge sona molt grandiloquent. El que s'ha de fer aquí, el que estem fent des d'aquesta intervenció, és treballar el dia a dia per poder fer les coses el millor possible i aprendre'n tots i tenir formar els tècnics, cosa que estem fent també, que els tècnics tinguin la formació màxima possible, de tenir la dada amb els recursos necessaris per poder fer la feina ben feta. D'aquests àmbits, la majoria estem treballant ja, doncs, aquí estem i posem que el llenguatge pot ser molt lingüent. Si que vostès pensen que això és un drama, és una qüestió, no ho sé massa, perquè moltes de les temporades que fan una feina excel·lent, en aquest sentit excel·lent, i que treballen moltíssim, estem millorant, millorarem més i aconseguirem, esperem al llarg d'aquests 4 anys, i també espero que faci així els següents ajuntaments, millorar sempre tant amb el control de despesa com aconseguir una millor recaptació d'impostos i aconseguir fer-ho el millor que es pugui, sempre comptant amb els recursos que tenim. Normalment no pot tenir 20 persones d'intervenció, tenim els que tenim. Ara mateix, justament el 13 de gener, comencem, hem aconseguit una subvenció que no es pensava que ens donessin, al final vam demanar per veure si sonava d'això, i va sonar de partir de la persona 6 mesos d'intervenció treballant i que ens permetrà doncs, ajudar a avançar més feina en aquest àmbit. Treballem en aquest sentit de fer una millora contínua i és l'àmbit a seguir. Els informes són molt grandiloquents i molt dramàtics. No crec que la intervenció hagi tingut aquest problema en aquest moment.
Jo vull intervenir i dir que la principal dificultat que tenim en aquest moment del control de despesa potser no ve dels càrrecs electes i dels regidors, eh? Perquè si resulta que estem en el mes de desembre i tenim la comptabilitat entrada a mesos en el mes de juny, és pràcticament impossible que nosaltres com a regidors puguem determinar quin és el control de despesa. Vull dir que aquí cada un que s'emporti el seu pal. Eh? Perquè és que és impossible. Eh? Almenys que cada regidor, que això posem ho puc fer jo perquè tinc molt poques partides, tinguien al cap les partides i en quin moment de despesa estem. Però posarem el regidor de brigada que té quantitat i quantitat de factures perquè es generen dia a dia i mes a mes i setmana a setmana, és pràcticament que si no hi ha un control per part d'intervenció de mes a mes d'aquestes factures, que es puguin recordar en quin moment estem financerament i si aquelles partides les tenim gastades o no estan gastades. D'acord? Podem passar... Aquest punt no és, és dació de comptes. Si no hi ha cap intervenció més, passarem al llevament, reparament, intervenció 14-2020. Sisplau, intervenció.
Informe de reparament d'objeccions 14-2020 del 16 de desembre de 2020 de la interventora de l'Ajuntament de Montblanc. S'anexa aquest acord. D'acord amb la legislació vigent, es proposa al ple objecció de l'informe de 14-2020 que consta de data 16 de desembre del 20 que consta anex aquest acord. Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, així com ordenar el pagament de les factures incloses a l'informe de reparament 14 que consta anex aquest acord. Tercer, ordenar la intervenció que es facin als assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d'aquestes obligacions a l'exercici 2020, restant condicionada l'aplicació d'aquestes despeses al pressupost de l'exercici corrent a l'existència de crèdit adequat i suficient i, si s'escau, prèvia tramitació i aprovació de modificació del pressupost vigent. El reparament es fa sobre un import de 39.395 euros amb 15 cèntims.
Bé, si permets.
Endavant, Cesc.
Com ja es preveia, com ja vam preveure els dos mesos, com donat que el pressupost del 20 va mantenir tota la facturació pendent del 19, hi ha partides que tenen manca de bossa, que diríem nosaltres, manca de pressupost d'aquest sentit, i fem aquest reparament per poder pagar la factura i pròximament hi ha modificacions que s'han de modificar el pressupost per anar on camin. Compleix tota la lògica que seria el pla de sanejament, és la lògica que sabíem que passaria, això ho teníem, és, ja estava anunciat en aquest sentit, de com que va augmentar la factura el 19, el 20 hi hauria aquesta necessitat de fer reparaments d'intervenció pel qual poder pagar aquestes factures i després, que la idea és aconseguir el president de la legislatura per anar quadrant tot aquest àmbit. És una cosa, en vindrà més, és un àmbit que els pocs plens aniran sortint seguríssim més, perquè és això, com a l'entrada de la facturació del 19 o el 20 va quedar buit de partida, entrem aquí, fem aquests reparaments i el 21, amb l'ingrés del president de la legislatura, que és l'objectiu que tenim, a poder quadrar aquests temes.
D'acord. Hi ha cap intervenció sobre aquest punt per part dels grups? Endavant, Marc.
Bé, gràcies. Bé, agraïm les explicacions i volíem comentar també que és el 14è reparament. Hi ha una relació de factura sense partida del mes de maig, hem entès doncs, els motius, i també es comentava això, que com que no hi ha crèdit i s'haurà d'habilitar crèdit per poder-les pagar. Per tant, si no ho entès malament, fins que no puguem tenir una partida habilitada amb una modificació de pressupost, no es podran pagar aquestes factures?
És no, així? Justament fem això per poder-les pagar.
Val,
d'acord. Si no féssim això, no els podríem pagar fins que tenim habilitació de pressupost.
Val, doncs simplement és aquesta qüestió. Com sempre hem dit moltes vegades, les factures s'han de pagar, evidentment els proveïdors han de pagar, però com que hem arribat a una de convèncer, fer un poc d'atenció en el sentit que s'han de pagar, no serà per nosaltres, però tampoc podem donar peu a que sigui el sistema de treball per pagar les factures.
D'acord, hi ha cap més intervenció sobre aquest punt? Podríem passar a la votació. Vots a favor del llevament? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 9 vots a favor i 4 abstencions. Passaríem al punt 18, que és aprovació inicial, modificació de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Montblanc.
Aquest Ajuntament està tramitant l'aprovació de la modificació de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Montblanc. a fi de donar compliment a l'article 133 de la llei 39/2015 de 2 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va sustentar una consulta pública de manera prèvia a l'elaboració de l'ordenança per tal de recollir les opinions dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta norma. Durant el termini de consulta pública no es van presentar suggeriments ni propostes. Consta en l'expedient l'informe d'intervenció de conformitat amb l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com l'informe de la secretaria. L'objecte de l'ordenança que ara es proposa aprovar regula una matèria que és competència d'aquest ens local, d'acord amb l'article 22 de la llei 7.985, reguladora de les bases de règim local, i de l'article 52 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. El procediment per l'aprovació de la norma és el que preveu l'article 49 de la llei reguladora de bases i els 60 següents del ROAS. El ple de la corporació és l'òrgan competent per aprovar-la i el quòrum exigit és la majoria simple dels membres presents. Vista la normativa que ho regula, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Montblanc, el text del qual s'ha adjuntat com a annex a la proposta. Segon, exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. L'anunci s'exposarà al Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament. Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions o suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, sense necessitat d'acord plenari, procedint-se seguidament a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en el tauler d'anuncis de la corporació, així com el portal de transparència del text íntegre de l'ordenança.
Ja està, secretari?
Sí.
Vol intervenir algun regidor per parlar de... Endavant, Oriol.
Bé, aquesta ordenança, com veieu, doncs es modifica l'any 2011, per tant, una modificació i una ampliació. Això, una vegada més, agrair-li a la cap de la policia, a la Raquel, i al Cisco i al Santi, que hi van treballar en el seu moment. Avui s'aprova aquesta nova ordenança que ens dona com, per exemple, la regulació dels parcs, els horaris de tancaments, les reiterades queixes veïnals que hem tingut en moltes ocasions, doncs ara es podran sancionar. Per tant, una eina més per la policia, doncs amb moltes infraccions que fins ara no estaven regulades, doncs ara estaran regulades, amb temes de botellons, de desobediència als agents, per tant, cos d'aquestes, no? També hi ha una part també d'obres, el tema d'obres de permisos, senyalitzacions, de canalització, permisos, una miqueta de tot, i això bàsicament és el que us dic, que s'ha fet davant de la necessitat que la ciutadania, amb les seves demandes, volien més acció per part de la policia i ara tindrem els mitjans per fer-ho. També hi ha regulat les infraccions dels menors, amb treballs de la comunitat i acompanyament amb els seus tutors legals, tema d'objectes perduts, que tampoc no hi havia una regulació clara i ara tindrem doncs, una regulació pel que fa als objectes perduts, amb quant de temps han d'estar a la comissaria, què se'n fa després, tot plegat. El tema de sorolls als domicilis, tant en interiors de domicilis com els vehicles a la via pública que expressament doncs, fan aquests sorolls. Temes de numeració de carrers, que també era un problema que teníem en haver canviat alguna nomenclatura d'alguns carrers, doncs s'han d'ordenar els números. Bé, en definitiva, una eina per la policia per poder treballar més eficaçment i més fàcil i que posar-los-hi fàcil doncs, la manera de treballar. Bàsicament és això.
Gràcies, Oriol. Hi ha alguna paraula sobre aquest punt per part dels grups? Juanma? Marc? Entenc que no.
Sí, bé, des del nostre grup creiem que és important que hi hagi...
Perdona, és que em pensava...
Em sentiu?
Sí, Raquel, endavant.
Ah, no. No sé si em sentiu. creiem que, des del nostre grup, creiem que és important que s'actualitzin aquestes ordenances de civisme i s'actualitzin a la situació actual, i creiem que és una bona feina la que s'ha fet. Només un parell de coses que, si cas, ja us ho comentaré, us ho enviaré, perquè suposo que l'horari que deies, Oriol, d'obert de parcs i jardins, deu ser relacionat amb parcs infantils, perquè el que seria jardins tancats aquí, diria que no en tenim cap. I l'ordenança parla que hi ha un annex, no?, que marca quins són els parcs que s'han d'obrir i tancar. Nosaltres no l'hem vist, aquest annex, no? Llavors ja està. I llavors, pel que és el consum d'alcohol, creiem que està ben redactat. Suposo que hi haurà algun lloc, hi ha de dir, jo no ho he sabut veure, la compatibilitat entre el consum d'alcohol i les festes, per exemple, de festa major o alguna cosa d'aquestes. Eren les dues coses que us volia dir, però creiem que l'ordenança és correcta i que és important que hi sigui. El que s'haurà de vetllar és que s'acompleixi i que s'apliquin les sancions previstes, perquè si no, no servirà de gaire cosa. Gràcies.
Hi ha alguna paraula més sobre aquest punt? Podem passar, doncs, a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat dels 13 regidors. Passarem ja a les mocions. El punt 19, manifest 3 de desembre de 2020, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Secretari.
Sí. L'Organització de les Nacions Unides va aprovar l'any 2006 la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que posava damunt la taula la indiscutible premissa que les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets que qualsevol persona. Uns drets que en moltes ocasions i malauradament es segueixen vulnerant al nostre país. Aquest 2020, i arran de la pandèmia de la Covid-19, s'ha fet evident que des d'un punt de vista administratiu, polític, social i fins i tot sanitari, hi ha una gran desconeixença entorn de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves necessitats. Una desconeixença que porta a situacions discriminatòries, al manteniment de prejudicis i estereotips i a polítiques insuficients que ens allunyen de la Convenció. Tot això, en cap cas, ens defineix com una societat inclusiva, compromesa i responsable. Perquè les persones amb discapacitat intel·lectual no són vulnerables, sinó que és una societat no prou compromesa i unes polítiques insuficients allò que et resta drets i oportunitats. Ara més que mai hem de reclamar que no som invisibles. I és per això que denunciem la invisibilització de les necessitats del nostre col·lectiu en els entorns de decisió polítics, administratius i socials. No s'han tingut en compte les nostres necessitats ni opinions a l'hora de prendre decisions que ens afectaven directament en un moment de gran urgència. El desemparament viscut per les persones, les i els professionals i les famílies del nostre col·lectiu, que es van trobar soles a l'hora de fer front a la pandèmia, tant pel que fa a la falta d'informació com a la sobrecàrrega econòmica, física i emocional derivada de la lenta resposta de l'administració a l'hora d'atendre i comprendre les necessitats del col·lectiu. Denunciem també les múltiples situacions de discriminació viscudes que no corresponen al país compromès, solidari i just que volem ser. Persones amb discapacitat intel·lectual increpades durant les seves passejades terapèutiques, la prohibició als usuaris de serveis residencials de sortir al carrer sense cap motiu justificable, mentre la resta de ciutadans ja podia anar al bar o al cinema, o fins i tot casos absolutament intolerables de negació de tractament sanitari pel fet de ser una persona amb discapacitat intel·lectual en són alguns exemples. L'infrafinançament crònic dels serveis, l'intolerable llista d'espera per a serveis essencials i la falta de recursos que s'arrossega des de fa anys i que en els últims mesos, en moments d'extrema necessitat, ha posat el límit al sector, posant en perill la qualitat d'atenció a les persones i la sostenibilitat de les entitats que els donen suport. Per tot això, exigim la participació directa i activa del col·lectiu en la presa de decisions amb l'objectiu de ser escoltats per l'administració pública a l'hora de definir polítiques que ens afectin. Res sobre nosaltres, sense nosaltres. L'impuls de polítiques sòlides, de no discriminació, que vetllin per la igualtat i la inclusió, alhora que persegueixen qualsevol tipus de situació d'injustícia envers el col·lectiu. L'actualització de tarifes i subvencions i la posada en marxa d'un pla d'inversions amb l'objectiu d'enfortir i consolidar el sector, eliminar les llistes d'espera i garantir un sistema que velli per la qualitat dels serveis i la seguretat de les persones i professionals. Protocols específics, clars i dignes per a les escoles, els serveis residencials o d'atenció diurna, així com per tots els serveis, quan sigui necessari, que tinguin en compte les particularitats i necessitats del col·lectiu, a l'hora de fer front a les situacions derivades de la pandèmia i a noves que puguin esdevenir. Informació clara, de fàcil comprensió i accessible per a tota la ciutadania, ja que entendre la informació és un dret, i més en situacions com la que estem vivint en relació a la Covid-19, on es genera molta informació i de gran importància. Protecció i creació de llocs de feina per a les persones amb discapacitat intel·lectual en un moment de crisi econòmica que pot accentuar encara més la dificultat d'accedir al mercat laboral de les persones amb especials dificultats, tant als centres especials de treball d'iniciativa social com a l'empresa ordinària i a les administracions públiques. La posada en marxa d'un permís retribuït per a aquelles persones que ja hagin de fer càrrec d'un familiar amb discapacitat intel·lectual com a conseqüència de la Covid-19, l'eliminació del copagament o el desenvolupament de suports i serveis addicionals que facilitin un model de vida més independent i evitin el sobrecost, tant econòmic com físic i emocional dels familiars. Avui, 3 de desembre, reivindiquem aquests drets i exigim que respectin durant tot l'any per una societat més inclusiva, més compromesa i més solidària on tots els ciutadans hi tinguem cabuda.
Gràcies. Hi ha algun dels regidors de la paraula? Endavant.
Sí, Pep. Gràcies. Gràcies, Marià. Aquest manifest el vam rebre mitjançant DINCAT. Ens el va fer arribar i nosaltres, doncs, en recolzament a totes les entitats, associacions i a totes les persones amb d'altres capacitats, aquest equip de govern hem volgut donar suport presentant aquest manifest en aquest ple. Sobretot per visibilitzar aquest col·lectiu i posar les persones al centre. Tot i que, com heu pogut sentir al final del manifest, els actes es van celebrar el passat 3 de desembre.
Gràcies. Hi ha alguna paraula per part dels altres grups? Sí?
Sí, bueno, nosaltres sols dir que ens adherim al manifest perquè compartim plenament el seu contingut i de cara a l'any que ve proposem fer un acte el 3 de desembre per llegir el manifest.
D'acord. Podem passar a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat de tots 13 regidors. Passaríem a la moció que presenta el grup municipal de Junts per Montblanc a l'Ajuntament de Montblanc per exigir la continuïtat dels sectors de trànsit de Mossos d'Esquadra. Jo proposo que, com que em sembla que aquesta és la tercera vegada que passa aquesta moció per l'Ajuntament de Montblanc i estem a l'hora que estem, que en comptes de llegir tota la moció, si ens podeu fer un resum. En definitiva, es tracta de que no es desmantelin les seccions de trànsit que queden a les, entre altres, a les comissaries de Mossos, doncs de Montblanc o d'altres poblacions. Endavant.
Bé, doncs em simplificaré bastant. Aquesta moció l'hem portat al ple perquè des de Mossos d'Esquadra ens ha fet arribar aquesta realitat i problemàtica. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar aquesta moció i alguns ajuntaments de la nostra comarca també ho han fet. Hem de fer tot el possible per no perdre aquests serveis essencials de la Conca i a Montblanc. Els darrers anys hem vist com perdíem serveis mèdics amb la reducció de les ambulàncies i ara hem d'evitar perdre la presència dels Mossos. Les conseqüències que suposaria no tenir sector de trànsit que ara existeix a la comissaria de Montblanc, ja que també presten serveis de seguretat ciutadana, i tot tipus de delictes al municipi i a la comarca. Ja està.
D'acord. Hi ha cap grup que vulgui intervindre sobre aquesta qüestió? Juanma, no et veig, no sé si vols intervindre o no. Passaríem a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat de 13 regidors. Passaríem als assumptes d'urgència, que és proposta d'aprovació de declaració BCIL de les façanes del Museu de Pessebre de Catalunya a Montblanc. Perquè si només posem el Museu de Pessebre de Catalunya i no posem la localització, podeu fer el resum també, Marià, si us plau.
Bueno, sí, en aquest punt, Pep, he de comentar que de conformitat amb l'article 23 de la llei 40-2015 d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic, la regidora Raquel s'hauria d'abstenir d'intervenir en el debat i la votació, atès que hi té un interès personal en aquest assumpte. Val? Dit això, l'Ajuntament té voluntat de declarar bé cultural d'interès local aquest edifici, que és les façanes en concret del Museu del Pessebre de Catalunya, de Montblanc, que està ubicat al carrer Solans, número 22. Hi ha una llei, que és la Llei del Patrimoni Cultural Català, que explica una mica el procediment per declarar bé fil un immoble determinat que tingui valor interès cultural. És, en concret, és l'article 14. A veure, hi ha... L'article 17 de la llei conté el règim jurídic per a la catalogació dels béns immobles, establint com s'efectua la declaració de béns culturals d'interès local. El ple és l'òrgan competent per a la declaració, que es durà a terme amb la tramitació prèvia d'un expedient administratiu en el qual hi ha de constar un informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural. Hi ha un informe de secretaria en el que explica el procediment a seguir. Hi ha també aquest informe tècnic del tècnic en patrimoni cultural, senyor Jordi Alsina Rull, de 18 de novembre del 2020, i que informa favorablement a la declaració de les façanes del Museu del Pessebre de Catalunya com a bé cultural d'interès local. Hi ha també un informe favorable de l'arquitecte municipal. I, per tant, aquí el que es proposa, hi ha un dictamen també favorable de la Comissió de Municipal de Patrimoni del Centre Històric que va tenir lloc el divendres passat, el dia 18 de desembre. I, per tant, el que es proposa al ple és que adopti els següents acords. Declarar bé cultural d'interès local, BECIL, les façanes de l'edifici situat al carrer Solans 22-24, destinat al Museu de Pessebre de Catalunya, per tal de garantir-ne la seva protecció i preservació en el futur. Segon, comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè en faci la inscripció en el catàleg de patrimoni cultural català i comunicar aquest acord als interessats.
Gràcies. Hi ha algú que vulgui fer una intervenció sobre aquest punt? Jo no sé, no dubto del teu criteri, secretari, però no entenc l'abstenció, bueno, que no voti la Raquel, no?
Justament avui mateix ella m'ho ha comentat, jo ho desconeixia. Ella forma part del patronat.
Forma part del patronat del Museu del Pessebre i avui al dematí i he pensat i li he comentat al Marià si aquesta condició de formar part del patronat de la Fundació del Museu del Pessebre era un impediment per poder votar. I llavors ell m'ha comentat que sí. És aquesta causa, només.
Vicepresident del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i aprovo tots els pressupostos. Però és igual, no, suposo que és per unanimitat, no vindrà d'aquí, no passa res.
Ets president del museu perquè ets alcalde, ets el president del museu. És, evidentment, no hi ha incompatibilitat perquè és un fet. Ets en un lloc perquè ets alcalde de Montblanc.
Val, va. Bé, doncs, vol intervenir algú sobre aquest tema?
Bé, nosaltres... tinc la paraula?
Sí, sí.
Bé, el Museu del Pessebre és un important actiu des del punt de vista cultural i atractiu turístic. Des del nostre grup sempre hem mirat de col·laborar sempre amb el museu i esperem que aquesta partida simbòlica que s'inclou al pressupost ben aviat es pugui suplementar i que entre tots siguem capaços d'acabar la façana del Museu del Pessebre de Montblanc.
Algú més vol parlar? Jo també diré que el nostre grup votarem a favor, però que tinguem una façana des de fa 15 anys amb totxos, en el casc antic de Montblanc, que això no ho permetem a ningú, i que a més l'elevem a la categoria de Becil, jo crec que és una anomalia, però com que sabem que si no ho posem a Becil, després resultarà que som nosaltres els culpables de que no hi hagin subvencions per la façana, doncs nosaltres encantats de votar a favor i a veure si acabem en aquesta anomalia de que avui més que mai, quan estigui declarat Becil, tinguem una façana des de fa 15 anys que està amb totxos. D'acord?
Sí, comparteixo, compartim el teu argument. Per això ho fem. Sí, gràcies.
Val, doncs, tots a favor? Doncs votat per 12 vots a favor i la Raquel que s'ha absentat de la votació. Passaríem a votar a punt 22, proposta d'aprovació, declaració de Becil d'algunes construccions singulars al terme de Montblanc. Aquestes construccions estaven dintre d'un paquet que n'hi ha altres més, però que eren particulars, i com que no s'ha consultat i no s'ha comunicat amb els seus propietaris, el que fem avui és aprovar sis construccions que són titularitat i propietat de l'Ajuntament de Montblanc. La primera és l'església de Sant Salvador de Prenefete, l'aqueducte de les Arcades, no les Arcades, l'aqueducte, l'ermita de Sant Joan, els pous de gel de la Pasquala, el que està tocant a la casa i un altre que està més avall en el camí de la Pasquala, i el pont de les Bruixes. Secretari, si pots fer... si pots estudiar el del procediment, perquè és igual el procediment d'abans que el d'ara, de la Llei de Patrimoni de Catalunya.
El procediment és el mateix. Aquí l'única diferència és que és el tècnic. El tècnic, hi ha un informe tècnic del senyor Joan Tomàs Ferrer, de 31, que informa favorablement. Per tant, tot és el mateix. També es va passar pel dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni de la setmana passada. I el que es proposa amb l'article 17 de la Llei de Patrimoni Cultural Català, el que es proposa és això, declarar com a béns culturals d'interès local aquestes construccions que tu has comentat. L'antiga església de Sant Salvador de Prenafeta, l'aqueducte de Sant Joan, el pou de gel de la Casa de la Pasquala, el pou de gel del Camí de la Pasquala, l'ermita de Sant Joan de la Muntanya, el pont de les Bruixes. I segon acord és comunicar aquest acord al Departament de Cultura perquè em faci la inscripció en el catàleg de Patrimoni Cultural Català.
D'acord. Hi ha alguna intervenció per part d'algun dels regidors? Podem passar, doncs, a... Pots intervindre? Raquel, endavant.
Des del nostre grup creiem que la declaració de Becil d'aquestes construccions ajudarà a la conservació i a la protecció dels espais i creiem que és un fet important.
D'acord. Cap més intervenció? Val, doncs, passaríem a votacions. Vots a favor? Aprovat per unanimitat dels 13 regidors. Ara hi ha dues mocions. La 23, que és moció del Partit Socialista per reclamar ajudes al govern de la Generalitat al fons perdut pels sectors de la restauració i del comerç al municipi. I la segona, abans no sé si la vols explicar tu, Juanma, però jo et diré que, clar, abans ens estava reclamant de que no tenim diàleg, de que nosaltres hem tirat els pressupostos endavant, que no t'hem consultat, però és que amb aquestes dues mocions tu les has presentat per urgència, i en altres no ens has consultat res. Ja t'ho he explicat abans, que si aquí tenim que fer contra el govern de la... requerir el govern de la Generalitat ajudes i, en canvi, obviem i no diem res que el govern de Madrid entorna els CERTOs, doncs que per part del nostre grup aquesta moció nosaltres no te la votarem a favor.
Bueno, Pep, a veure, aquesta moció o aquesta mateixa, la primera que ve, l'altra és una ve després, en un altre punt. Aquesta moció va ser presentada fa molt de temps ja. Va ser presentada a finals d'octubre, la data concreta no la tinc, tindria que buscar l'original del registre, o començament de novembre, va ser per ahí. Sembla que anem una mica tard. La nostra intenció mai ha sigut atacar ningú. Però te faig un resum o te la lleixo com vulguis. Però tot això es pot definir de la següent manera. El govern li va donar fa, en aquell temps, 3.225 milions d'euros a fons perduts extraordinaris a la Generalitat. No? El que volíem és que, d'alguna manera, els empresaris que cada dia estan sortint a la tele i estan sortint demanant ajudes i tal a nivell de fora de Catalunya, volíem apoyar els treballadors, apoyar la gent que s'havia quedat sense feina, que no sabia quan podria tornar la feina, que l'horitzó que tenia no era molt agradable i que, bueno, tot això, com ha passat tant de temps, sembla que anàvem una mica tard, però clar, és que aquests dies, fa dos dies, aquests senyors, aquests empresaris, aquests treballadors, se tornen a veure implicats una altra vegada en una situació molt denigrant. És una situació... A veure, jo em poso a la pell d'ells i, senyor meu, jo no sé si la tercera com aquesta la poden aguantar tots, eh? Llavors, n'hi havia ajudes, però ja van sentir en aquell moment tots que per part de la Generalitat deia que només tenia per ajudar diners, per ajudar a 10.000, no? Nosaltres, jo crec que fa poc se va dir que n'hi havia 900 milions d'euros que no s'havien gastat amb el remanent. Volíem que fessin alguna ajuda. Ara estan començant, fa pocs dies me van dir dos empresaris que les havien donat 2.000 euros, aquests famosos 2.000 euros que els van dir, no? Però dos, de tots els que tenim a Montblanc, dos. Llavors, a veure, l'únic que demanem, i faig una simplificació, és exigir per part de l'Ajuntament que d'alguna manera busqui solucions, busqui la manera d'ajudar aquesta gent, no? Més que res a manifestar i estar que les ajudes fins ara anunciades, que en aquell moment s'havien anunciat per part del govern de la Generalitat al sector de restauració i comerç, eren insuficients i que no acabaven d'arribar als empresaris, als necessitats. Només era això de simple, però clar, és que ara estem en una altra situació més greu encara que la de bones. Jo crec que l'obligació nostra és estar al costat d'ells, al costat dels comerciants, al costat de la gent de restauració, que tenim molts a Montblanc i n'hi ha alguns importants que estan passant malament per el número de gent que tenen treballant i altres petits que també ho estan passant malament perquè els impostos els estan pagant, el seguro d'autònoma les han pujat, no és que l'han baixat, és que les han pujat. Nosaltres sí que hem fet que d'alguna manera els dos últims mesos de tema Terrassa no es cobrarà, això sí que ho vaig sentir, però crec que podíem estar una mica, no, des d'aquí a afavorir les ajudes que arribin, que es busquin. Si s'ha de demanar l'estat espanyol, que demani la Generalitat de l'estat espanyol, però que tinguin un suport real per part de l'Ajuntament de Montblanc. Això és el que demanem amb aquest escrit. Jo crec que sí. A veure, cada un ha de saber el que ha de fer. Nosaltres ho hem proposat perquè creiem que és interessant. Si no li fossin posat nosaltres, segurament amb aquestes alçades ho apoyarien, sigui de que sigui. Entenem que s'ha de fer, com he apoyat les mocions anteriors, jo crec que eren necessàries i s'han d'apoyar. Jo no, i el que has dit, Pep, de que no t'hem dit res, això no és veritat, això t'ho puc dir al Marià, això fa temps que està ficat, no es va posar al ple del novembre perquè era extraordinari, pensaven que aniria a l'ordinari, al final no s'ha fet, però això ja fa dies que està, te pots mirar la data del registre, val? Tant aquesta com l'altra.
Sí, però mira, ja has començat dient que el govern d'Espanya va donar 3.500 milions d'euros a la Generalitat. També podries parlar del dèficit fiscal que té Catalunya amb el govern de Madrid i parlar dels 15.000 milions que no d'això. I aquí l'únic que tu fas és dir, dius, és que han pujat a les quotes dels autònoms. Sí, home, però no s'ha pujat la Generalitat, les ha pujat el govern de Madrid. És que tu només vas disparant contra el govern de Catalunya. Si tu vols consensuar alguna cosa d'aquestes, nosaltres exigirem tant el govern de Catalunya com el govern de la Generalitat, però unidireccionalment, com tu pretens amb aquesta moció, no t'ho aprovarem. I si vols mocions aprovades pel conjunt, te demanem una cosa, vine a parlar amb nosaltres, ja que queixes tant que nosaltres no podem, que nosaltres no t'escoltem.
A veure, Pep, em pots dir el que vulguis, però això no m'ho diguis, tio. Jo he anat a parlar, jo aquest matí he estat, he preguntat per tu, i jo vaig, saps que vaig fixo cada divendres, i vaig quan me crides, i això no és veritat. I si tu vols que... Això ja fa dies que està ficat al damunt de la taula i ningú s'ha preocupat. I ho sap el Marc perquè li va enviar, que t'ho puc dir. El secretari te pot dir els dies que fa aquesta moció. Jo amb aquesta moció no vaig... Mira, no mescles xurros amb merines. Jo només vaig a per una cosa, a apoyar els comerciants, a la gent que ho està passant malament, a tots els bars de Montblanc. Va, només vaig a això, no vaig ni en contra de la Generalitat, ni en contra de res. Simplement vull que la gent dels comerços, la gent de la restauració, se sentin apoyats per nosaltres. Només això. Si vols votar, el votes, i si no vols votar, no el votis. Pep, és la teva elecció. Tens majoria, pots fer el que vulguis.
D'acord.
Però jo, al revés, tu votaria.
Et dic que aquí només poses obligacions per part del govern de la Generalitat de Catalunya. No anomenes cap obligació per part del govern de l'Estat, que és el que té els recursos en aquest país i que té les polítiques de treball. Coi! Ja està. Hi ha alguna paraula més sobre aquest punt? Endavant.
Jo, per si em permet...
Perdó, és que no us veig a tots, perdó.
Digues, Carme, digues.
Volia parlar a la Raquel també, Pep, que parli, ja m'espero.
Va, Raquel, endavant. No, era la Núria qui volia parlar.
Ah, perdó, és que no us veig, no tinc gaire cobertura i no us veig a tots.
Digues.
No, jo només volia justificar una cosa. Jo com a autònoma he rebut ajudes i totes les que he rebut de la Generalitat. No se sent.
No se sent res, Núria.
Torna a repetir.
Em sentiu?
Sí.
Vale. No, jo només volia justificar sobre aquesta moció. Jo sóc autònoma, a més, i aquí sí que voldria que si s'hagués de demanar alguna cosa fos directament a l'Estat. Perquè jo, precisament, totes les ajudes, fan falta més ajudes, evidentment, però jo no sé si és perquè les meves gestores o qui sigui ho ha tramitat bé, però puc assegurar que totes les ajudes que s'han tret des de la Generalitat a mi m'han arribat, així com a altres persones. Repeteixo, que en fan falta moltes més d'aquestes ajudes, però de la mateixa manera que aquests 2.000 euros es van acabar en una hora, després es van tornar a posar i, evidentment, qui hagués fet el tràmit, imagino que igual que jo, ho han cobrat. Només volia intervenir en això.
D'acord. Carme, sisplau.
Sí, jo només volia comentar, com a regidora de Comerç i, per tant, també em toca la part dels bars, de dir-li al Juanma que és veritat, jo amb ell hi ha alguna cosa que estic d'acord. Penso que van tard, perquè aquesta moció doncs, potser en un altre moment hagués tingut més sentit. Quan ell ha fet l'explicació, penso que hi ha coses que no ha anomenat i que posen a la moció que també són importants. No entraré al detall, és molt tard, però que sí que penso que si ho haguéssim parlat abans, ho haguéssim consensuat, segurament entre tots plegats haguéssim pogut fer una moció i de ben segur que haguéssim arribat a un acord per recolzar el comerç i per recolzar la restauració. Penso que com a administració hem fet tot el que hem pogut, que la Generalitat segurament està fent tot el que pot, però que bueno, a mi m'ha faltat una mica això, intentar consensuar una mica aquests punts i possiblement doncs, aquesta moció hagués rebut tot el suport de tots els grups. Gràcies.
Val. Hi ha alguna paraula més? Endavant, Lluís.
Bé, res més dir, bona nit a tots, és molt tard, però bueno, seré ràpid. Res més dir que des de Junts per Montblanc compartim els acords que proposa la moció i també volem manifestar la necessitat urgent que totes les institucions, sigui l'Estat o Generalitat, adoptin les mesures i executin les que s'han aprovat. Molts ajuntaments han pres la iniciativa i estan ja ajudant directament els afectats. Creiem que nosaltres també hauríem d'anar de fer-ho i d'anar més enllà amb les campanyes que s'han engegat. I, per tant, nosaltres votarem a favor de la moció.
D'acord.
Gràcies.
Puc parlar?
I tant. Endavant.
Gràcies, Pep. A veure, només donar-li les gràcies al company, no? El mateix per el que ha dit. Jo crec que això és el que jo volia dir, que, bueno, ha tocat la Generalitat perquè és la que tramita el tema, però que si és l'Estat, igual. O sigui, jo no tinc cap problema. Jo el que vull és defensar des d'on pugui els interessos. I amb això l'agraeixo la seva intervenció.
Escolta, això és tan senzill com vindre aquí i dir, escolta, parlem de govern de la Generalitat i govern de l'Estat. I això d'aquí no ho has fet. Tu agafes una moció, carregues contra la Generalitat i la presentes i vols que et votem a tu? Doncs no, no, perquè aquí creiem que la responsabilitat qui la té majoritàriament és l'Estat. I si no, si no vols consensuar, després no et queixis de que et trobes amb situacions que diem no, ja està. D'acord? Passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. No s'aprova. 8 vots en contra, 5 vots a favor. Passem a l'altre... Què? Sí? No hi ha cap intervenció? Va, el punt número 24. Moció del PSC per demanar al Consell Comarcal de la Conca de Barberà la modificació dels contenidors que fa poc temps instal·la per al sistema de recollida de brossa. Vols llegir? Vols fer un resum de la moció? Juanma?
Lo que tu vulguis. Si me vols que te la llegeixo, te llegeixo. Si vols un resum, te faig un resum.
No, no, que estàs amb el teu dret de llegir-la o de fer un resum. Fes el que vulguis.
A veure, la moció per part del PSC és per demanar al Consell Comarcal la modificació dels contenidors que fa poc s'han instal·lat. No? El sistema de recollida de brossa no on se fa el porta a porta, sinó a les pedanies i altres pobles de la comarca que sí. Però, bueno, parlem de lo que s'afecta a nosaltres. Nosaltres sempre hem defensat i cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les decisions en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries a fi de l'efecte de reducció de la propagació i l'emergència sanitària que estem vivint ara. No? Per tant, des de qualsevol institució pública, com és aquest Ajuntament, cal acompanyar les decisions que l'estan estaments públics competents creguin oportuns. Tenim un objectiu que és compartir, sigui en govern o sigui en oposició, que és l'acabar amb aquesta pandèmia o lluitar per aquesta pandèmia. Però també és la nostra obligació s'enfrontar en qüestions d'aquestes mesures que han pres els governs, que cal denunciar tots els fets que representin un risc per als nostres ciutadans, com el que presentem amb aquesta moció. D'alguna manera denunciem que els contenidors nous instal·lats en els pobles que els tenen, siguin pedanies o sigui zones d'emergència o zones que tinguin que estar dintre del nostre poble i la nostra comarca com, no compleixen d'alguna manera amb una protecció cara a la població, cara al Covid-19. No? Tot això degut a que el nou sistema contempla, no contempla l'hacinament com abans o els nous que s'han instal·lat a altres comarques, l'hacinament de l'etapa amb un pedal. No? La sabata final a la fi està caminant pel terra, no? Agafa de tot, però bueno, les mans podem evitar no tocar. Això no ho contempla, con lo qual l'accionament de la tapa s'ha de fer a les mans, con lo qual toca una persona, quan ve l'altre torna a tocar, s'ha de fer tot a les mans, no? No n'hi ha una solució per no se veuen abocats a aquest risc, no? De contagi. També cal dir que qualsevol persona que tingui dificultats físiques o persones grans, d'edat, a vegades és molt impossible l'alçada que té, arribar a la porta, obrir la porta i agafar la bossa i abocar-la. No? N'hi ha molts impediments en aquest tema. Per tot això, el grup municipal sol·licitem al plenari l'adopció del següent acord. No? És exigir d'alguna manera al Consell Comarcal de la Conca Barberà que substitueixi els contenidors que s'acaben d'instal·lar. Sabem que és un risc, que és una problemàtica, però a la fi tampoc són tants, no? Perquè estem parlant dels que estan a les pedanies, els d'emergència i 4 més. Tampoc és tot el volum que s'ha instal·lat, però bueno, jo crec que es podia intentar o substituir aquests o fer una adaptació, adaptar d'alguna manera el sistema, algun sistema que l'etapa pugui obrir l'etapa amb un pedal o d'alguna manera que no tinguis que tocar l'etapa. Clar, si això és molt complicat, ja es quedaria la segona part. La segona part és facilitar aquest obriment de l'etapa perquè una persona gran o amb dificultats pugui accionar l'etapa i agafar-se a la vegada. No? Jo crec que això, en definitiva, és això. És intentar... per la part nostra, es toca com a ajuntament parlar, perquè al final el cas són clients del Consell Comarcal amb aquest tema, parlar amb el Consell Comarcal perquè estudien el sistema que tenen, a veure quina solució es pot donar, perquè d'alguna manera, a veure, nosaltres, tant l'ajuntament com el Consell Comarcal, demanem a la gent un esforç a l'hora de reciclar la brossa i que ho compleixin una normativa, no? També tenen que donar que per part nostra hi ha un interès en solucionar aquests problemes que n'hi ha, que van sortint per la novetat que tenim ara d'aquest sistema. No? Només és això.
D'acord. Per part del regidor, Santi, sisplau.
Què m'has dit abans?
Santi. Santi, com sents?
Hola, molt bona nit a totes i a tots. Sí, sí. I vosaltres a mi?
Sí, sí.
Em sent, no?
Sí, sí. Sí, sí.
Hola, molt bona nit. Molt bona nit a tothom. A veure, Juanma, hauria preferit que haguessis llegit la moció, Perquè l'últim paràgraf diu exigir al Consell Comarcal de la Conca de Barberà que substitueixi d'immediatament els contenidors. En altres aquí no ens hi trobareu. Jo vaig poder parlar amb tu, et vaig dir que no podíem fer les coses d'aquesta manera, que primer que tot havíem d'anar a parlar amb el Consell Comarcal. Jo em vaig oferir a ser un. Vam tenir el Consell d'Administració de Residus, que en el qual tots dos hi formem part, i tu vas exposar el tema. Aquell tema va ser compartit per diferents membres d'aquest Consell d'Administració i el compromís del Consell era d'estudiar a veure com fèiem la modificació, si la podíem fer. Llavors, també, una altra cosa. Aquests contenedors que s'estan fent servir als pobles més petits i a les pedanies i a les zones d'emergència, aquests contenedors estan comprats abans del Covid, molt abans del Covid. Aquest sistema de recollida selectiva, si no haguéssim tingut el Covid, havia d'entrar a l'1 de maig. I el Covid ho va frenar. Però els camions els contenidors, tot això està comprat de poder final de legislatura passada. I es va comprar per la població que hi ha a la Conca de Barberà, que són 20.000. Amb aquesta població necessitem aquest tipus de contenedor. Per les vegades que es van recollint i buidant els contenedors, necessitem aquest cubicatge i necessitem aquestes mides. Els contenedors, abans ja s'obrin amb les mans. Que podem millorar-ho? Evidentment que ho hem de millorar. Però jo te torno a dir el mateix que et vaig dir quan me vas dir que presentaves. Teniu un conseller del PSC al Consell Comarcal. Que la presenti allà i a veure què diu la resta de consellers. Perquè la part política te va fer costat, te va dir que ho estudiaríem. Hi va haver un mal comentari, però no n'hi era ni d'un polític ni d'un tècnic de medi ambient. Jo crec que nosaltres aquesta moció així no te la podem votar. Jo em sembla que l'hauries de retirar i començar les coses per baix. Passar al Consell i si la dificultat és que el conseller del PSC que teniu no la vol presentar, doncs si convé, si ho negociem i ho parlem, te la puc presentar jo, eh? Perquè el Consell també es pot parlar de tot com en aquesta santa casa. Gràcies.
Bé, Santi, bueno, el primer que has dit, sí, que van quedar, perquè vam parlar tu i jo que rectificaria aquesta paraula, però de fet, per això no l'he mencionat, jo posava exigir, i d'alguna manera van quedar en que sí, bueno, que aniria una petita modificació, si vols te la llegeix juntera, amb aquesta modificació. Entenc que potser la paraula exigir era molt forta, pot ser. El tema de que els contenidors se van escollir abans del Covid, també, però a veure, jo deixem el Covid, deixem la contaminació, que tinc que tocar les mans, agafem, si jo estigués en l'elecció d'aquests contenidors, segurament, no estaves ni tu ni jo, m'ho hagués pensat això. Dic, hòstia, aquesta etapa, l'alçada que té, com ho tinc que fer, les dues coses amb una persona gran? Ja sabes la resposta d'una de les persones que me va dir, és que jo feia temps, ara perquè tinc el porta a porta, però jo antes li tirava la brossa a mon pare, li vaig contestar, escolti, no tothom gran té una filla perquè li tiri la brossa. Llavors, a veure, Santi, tu saps el que vaig dir allí, el que vaig dir va ser una proposta d'interès per part d'estudiar tot això. La primera resposta, saps qui va ser, que eren els que eren i no els comíem per 10 anys. Després, la cosa s'ha animat una mica i llavors ja, bueno, sí, podem estudiar. Això és el que vull. Una resposta allí, abans de no la vaig tindre, i per això vinc a la meva casa. La meva casa sou vosaltres. Si naltros no defensem això, bueno, doncs no ho faran, bueno, la gent gratis. Continuarà tenint problemes per aixecar la bossa. Te vaig posar l'exemple meu. No puc amb l'ombro i no puc anar sol. La gent que està en una cadira de rodes que va posar l'exemple que l'home, s'ha de buscar una solució. Una trampilla més a baix per a aquesta gent o la trampilla amb un hidràulic que s'aguanti a dalt, s'ha de buscar una solució. I de començament, Santi, saps que no va veure una participació per part de la direcció. Que pot ser que tot això i el que va passar allà s'aboqui amb un compromís? Segurament. És el que espero. No espero res més.
Bueno. Tornem. Jo et dic que era el Consell d'Administració de Gestió de Residus. El lloc on s'ha de debatre és el Consell del Ple de la Conca de Barberà. Fes-ho presentar allà i parlem-ne allà. I després farem com la moció que ha presentat el PDeCAT. Agafarem i quan hagi passat pel Consell la passarem per l'Ajuntament, si no hi haurà cap problema. Però nosaltres creiem que primer ha d'anar allà i allà trobaràs la bona intenció. Jo n'estic convençut, però no ho passem primer per aquí.
Davant. Davant. Sí, qui vol parlar sobre aquest tema? No hi ha cap paraula sobre aquest tema? Sí, endavant, Lluís.
Bé, bona nit d'altra vegada. Nosaltres en aquest tema en principi ens abstindrem perquè creiem que no desconeixem les dificultats tècniques, els condicionaments i crec que no és una cosa que s'hagi de tractar aquí, com ha dit el Santi, que és una cosa de Consell Comarcal. i tal com està formulada la moció i amb la informació que disposem no podem posicionar-nos. Per tant, que ens abstindrem.
Gràcies. D'acord, gràcies. Quan mai, jo només volia dir de què, i em sembla que el PSC esteu en el govern del Consell Comarcal, doncs potser una mica més de lealtat institucional i no estar allà en el govern i anar presentant mocions pels ajuntaments. Però bé, bueno, vols, com t'han demanat, retirar-la? La vols mantenir? Digues el que quina és la teva postura?
No, no, jo l'he presentat, la votem i ja està, el resultat sortirà, ja està.
D'acord. Doncs passarem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Rebutjada per un vot a favor, 8 vots en contra i 4 abstencions. D'acord, passaríem a precs i preguntes. Comencem per ordre de menor. Juanma, tens cap prec o cap pregunta?
No, en principi no.
D'acord, en aquesta hora és d'agrair, eh? Per part de Junts per Catalunya, teniu cap prec o cap pregunta?
Sí, una pregunta curteta. Parlant del tema de contenidors i així, vist els actes així una mica incívics que hi ha hagut a Montblanc, quan la gent deixa deixalles fora de contenidors i els contenidors estan bruts al costat perquè la gent no deixa la brossa que toca el dia que toca, se farà alguna actuació o es mirarà de controlar aquest incivisme? S'ha plantejat alguna cosa? Gràcies.
Santi, endavant.
A veure, esclar que es fa. Ja s'està fent des del minut zero. Des del minut zero, la brigada del Consell Comarcal i la brigada de l'Ajuntament de Montblanc està netejant els espais de l'incivisme que anomenaves. El que sí que és important és que de cada vegada es va reduint. Avui, doncs avui, jo he denunciat una persona que ha llançat brossa a la zona d'emergència quasi sense baixar del cotxe. L'he pres la matrícula i l'he passat a la policia local. Però clar, hi hem de ficar una mica de tots. Però les actuacions s'estan fent, la policia ja està matent. Ha fet vigilància anant de paisà. Clar que s'està treballant, però costa molt trobar un moment o altre algú que ho estigui fent en aquell moment. Hem trobat coses que m'he identificat de diferents llocs. Hem avisat de que els primers dies que això era denunciable. Però aquí hi hem de ficar una mica el coll tots, eh?
S'està mirant el tema de càmeres, no, Santi, a l'àrea d'emergència i tot plegat, que vol fer la reunió.
El Consell Comarcal posarà unes càmeres per vigilar unes càmeres que, a més, seran itinerants, podran anar en diferents llocs, aniran per antena i pues, llavors se senyalitzarà els llocs conflictius que s'estan en vigilància de càmera i es posaran càmeres. Jo conto que durant el mes de gener i primers de febrer això estarà fet.
Bé, jo voldria... Jo voldria en aquest tema agrair molt tant a la policia local com a la brigada municipal com a diversos treballadors que han posat a la vigilància de l'Ajuntament i dir que, home, que és evident que la brigada municipal està fent un esforç ingent, que està tombant i està replegant tot el que no va en els llocs que correspon, però també, a veure, a tot arreu, la implantació del porta a porta no ha estat fàcil, eh? I ha tingut que haver molta voluntat per part dels agents en què el porta a porta tiri endavant. Crec que no en dubtem que reeixirem amb el porta a porta, però doncs, i tant que hi posem afany i voluntat que això aquí s'acabi aquest incivisme quan abans millor.
i el que s'ha de dir no és sobretot, sinó tota, absolutament tota la culpa és de la gent incívica. Vull dir, avui tenia una companya que ha anat a l'àrea d'emergència, m'ha passat una foto, que me'n passen sempre, com, mireu com està això, i dic, apropa-t'hi, sisplau, obre els contenidors un per un, tots buits, i a fora tot dirat. Vull dir, que la gent no baixa del cotxe, ho llança i marxa. Suposo que un piguegi les càmeres i això s'acabarà.
A veure, jo el que comentava era això, no deia que no es netejava, eh? Vull dir, no anava en aquest sentit, sinó que anava en el sentit de mirar d'actuar per, ja sigui amb càmeres, amb el que sigui, per controlar la gent incívica. No em queixava de que la brigada o els equips de neteja no netegessin la zona quan no està malament, eh?
D'acord, gràcies per l'aclaració. Hi ha alguna pregunta més?
Jo voldria dir unes paraules, sisplau.
Endavant.
Cada setmana tenim una reunió de Covid del Camp de Tarragona. El delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya ens ha demanat que mantinguem estrictament totes les indicacions de la Generalitat de Catalunya sobre el tema Covid. Està molt tensionat. No hi ha manera de baixar la gent que tenim a UCIs. Que fem servir els nostres canals i els nostres contactes per donar exemple i que aquestes festes de Nadal siguem lleials a lo que ens estan demanant. És molt important trencar les cadenes de transmissió. Penseu que autodefensar-nos nosaltres és defensar el que tenim al costat. Si nosaltres no ens autoprotegim, podem fer una empastifada important. La bona notícia és que el dia 27 de desembre comencen a vacunar la província de Tarragona. Es començarà per les residències i després aniran pels residents que tenen problemes psiquiàtrics. Si tot va rodat, compten que en 2 mesos estaran totes les residències i aquests centres vacunats. I llavors començaran a anar per les cases amb la gent de més de 80 anys. Però que tenim tot el 2021 per distància social, mascareta i mans netes. Vale? Bueno, ja que hi estic posat, aprofito per desitjar bones festes a tots.
D'acord. Hi ha cap més pregunta?
Sí, bueno, Pep, jo pregunta no. Volia felicitar Nadal a tots, tinc que marxar també. I bon Nadal i bon cap d'any, suposo que us veurem abans. I, bueno, cuidar-se és el millor regal de Nadal.
D'acord, doncs jo també com a alcalde doncs, vull fer extensiu aquest Nadal, que serà estrany i difícil, a tots els regidors i regidores, a tots els treballadors d'aquesta casa i a tots els montblanquins i montblanquines. I ja sabem de què serà complicat, serà difícil, tindrem que restringir molt la relació entre els nuclis familiars i entre els amics, però vull dir, ja vindran Nadals més bons, eh? I aquest d'aquí, en la mesura del possible, també doncs, disfrutar-lo. D'acord?
Molt bé.
Bon Nadal a tots, eh?
Bon Nadal, cuideu-vos.
Tapeu-vos.
Bona nit.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.